A party pass writing an elegant way, Joseph to Amos and I says, clasping his garments and saying, he'd stay us, stay us, stay. Within a four-post of this loveliest rose, begs him to sample her spices. But Joseph, the path of discretion, she owns the story he goes.
Som-hi, l'Olf, el tren sempre porta bona música, bons llibres també, és un combo que sabem aplaudir i apreciar, i avui amb una sal, que no és una sal a un tren amb diners, per tant no és un robatori, sinó a un dels textos canònics de la civilització.
Sí, la Bíblia. Assaltar la Bíblia, que és aquesta col·lecció de Fragmenta Editorial. Fragmenta ja va fer versions sobre els pecats capitals, si es pot dir així, aquells llibrets que van tenir força èxit. Jo em vaig llegir un parell, per exemple, recordo el del Raül Garrigasall, que estava molt bé, el de l'enveja de la Marina Porres, que també estava molt bé. Bé, doncs ara han engegat una col·lecció dirigida per l'Anna Ponsoda i han publicat 4 de llibres, de la Nuesa, de Víctor Pérez i Flores, Dominaràs la Terra, de Pilar Codony, La breu història del mandat, d'en Borja Begunyà, i El poder i desig, d'Anna Pazos, i on he llegit 2, aquests 2 últims, i si vols els comentem.
Amb molt de gust, té moltes ganes.
Poder i desig, d'Anna Pazos. A partir de quin episodi de la Bíblia? Perquè es tracta d'això, la col·lecció. Doncs l'episodi de Josep i la dona de Potifar, una dona egípcia poderosa, de fet és poderosa perquè és la dona d'un home poderós, que assetja un esclau, que és Josep, que els seus germans se l'han venut, ell era Ismael, era un jueu, diguéssim, i el noi s'hi resisteix i ella l'acusa falsament de violació. No és l'única història relacionada amb aquest topos, amb aquest tema literari. També l'Anna Pazos retreu l'exemple de Fedra, enamorada d'Hipòlit, filla del primer matrimoni del seu marit Teseu. També la dona d'Anubis, encaterinada del seu gendre, que es deia Bata. No només això, també parla de Mad Men i de la Betty, la dona de
Betty Draper,
això mateix, i la Peggy Olson, com a pols oposats, no?
Sí.
Bé, doncs, a partir d'aquí, a partir d'aquestes històries, ella recrea d'alguna manera la figura de la dona fatal i la interpreta a la llum de la Camille Paglia, que és aquesta feminista que moltes feministes consideren que no és feminista, des del punt de vista més ortodox, una feminista, una teòrica, una pensadora molt desconcertant, si es vol, extraordinàriament interessant, que relaciona aquesta figura de la dona fatal i d'alguns d'aquests exemples, doncs, amb el perill que aquest esforç de l'home per allunyar-se de l'estat de naturalesa, no?, doncs caigui altre cop, no?, en els perills del sexe. En fi, és aquesta visió. Però també retreu molt l'Anna Pazos la figura de Hannah Arendt, gran pensadora del segle XX, distant en relació amb el feminisme, fins al punt, per exemple, que l'Adrienne Rich, la poeta, la va acusar de tenir una ment femenina nodrida d'ideologies masculines. També la van acusar de ser una mala jueva per la visió que va donar, per exemple, del judici d'Eichmann, no? Bé, a partir de la llum d'aquestes autores, no només d'aquestes, però principalment d'aquestes, el que fa l'Anna Pazos és apostar, no m'agrada com ho he dit, però ja ens entenem, no?, per la responsabilitat individual, per la sospita preventiva, llegeixo, davant de tota política basada en la identitat. Això a la llum, per exemple, de Hannah Arendt, d'acord? És a dir, si t'ataquen com a jueva, reacciona com a jueva, però immediatament després de l'opressió intenta no limitar-te a una sola part de la teva identitat, que és múltiple. Davant de, amb aquest exemple, el que fa l'Anna Pazos és anar contra les ideologies, contra les creences, que a partir d'una base, sí, objectiva, d'opressió passada o també present en determinades circumstàncies, el que fa o el que fan és alimentar una sensació d'injustícia permanent que acaba derivant, o que és possible que derivi, cap a l'autocompassió. Davant d'això, què fa ella o què proposa ella? Doncs una acceptació d'aquesta ambivalència fonamental dels humans. El desig de mantenir, diu, viu el diàleg interior, un diàleg honest. La veritat és que el llibre jo crec que es presta a molts debats en clubs de lectura, n'estic segur, però no només és el què, és també el com.
Sí,
la manera com va enllaçant les narracions referides a la Bíblia, no? Aquesta mena de fulletons familiars, la manera com va introduint i interpretant el pensament, doncs això, de la Hannah Arendt, també de la Camille Paglia, també de la Simone de Beauvoir, del George Orwell. també la manera com introdueix alguns elements, alguns episodis de la seva vida personal. L'assagista es mostra, l'assagista s'exposa també, no? Per exemple, l'embaràs de la filla, quan sap que és una filla, i pensa que alguns discursos que la revictimitzen li poden anar en contra, no? I ella, doncs justament el que demana és això que hem dit ara, no? El reconeixement de l'ambivalència, l'intent de parlar amb la pròpia veu, l'honestedat. La veritat és que des de molts punts de vista em sembla un assaig exemplar, admirable, un desplegament d'intel·ligència, una prosa lluminosa moltes vegades, i de debò que el recomano moltíssim. Poder i desig, aquesta col·lecció Saltar la Bíblia, però hem llegit una altra,
Ho has dit això del com, i certament, no?, em recorda Matar el nervi, aquest llibre que ha publicat a la segona perifèria també, crònica, experiència de viatges i moltes coses més. Ja parla, hi ha un moment a propòsit d'una amiga que li elogia el to i la veu, no?, que efectivament crec que és un dels exemples, en el seu cas, més reeixits de prosa literària en català ara mateix, no? Per tant...
Sí. I és justament a Matar el nervi, quan ella està a Nova York i esclata el Me Too, i passada, diguéssim, aquella fúria en què també s'identifica, quan es va refredant tot allò, doncs el punt de distància que hi posa,
que no és gens fàcil.
Que no és gens fàcil, perquè demana un punt de coratge, sí, demana unes dosis considerables de coratge. Aquesta és la sintonia de Bigger Than Life, que és aquella pel·lícula de Nicholas Ray,
sí,
amb James Mason,
clàssica, sí,
amb Barbara Rush. Bé, perquè ja veuràs, quan acabi això, sentirem un fragment d'un diàleg entre justament James Mason i Barbara Rush. Aviam si hi hem arribat. Sí. And get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and took Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and went unto the place of which God had told him. Then on the third day... I és l'episodi d'Abraham i Isaac, perquè per culpa del personatge de Mason, per culpa del consum, crec que és de la cortisona, si no m'equivoco, doncs, diguéssim, té una mena de brot en què s'acaba identificant amb la figura d'Abraham, en què creu que Déu li demana també que sacrifiqui el seu fill. Aquest és un dels punts culminants d'aquesta pel·lícula. Bé, doncs per què en parlem? Doncs justament perquè un altre dels llibrets de Saltar la Bíblia, llibrets perquè són petits de format, no pas perquè no tinguin substància, que en tenen moltíssima, ja ho hem vist en el cas de l'Anna Pazos, i aquest, bé, que hem de dir d'en Borja Bagunyà, amb la seva breu història del mandat, que s'inspira, que aprofita aquella història d'Abraham i Isaac, que és molt coneguda, no?, aquella veu divina que demana Abraham que mati el seu fill primogènic Isaac, i ell hi està ben disposat, perquè no té un altre remei, prepara la pira, però a última hora un missatger de Yahvé, un àngel, li atura la mà, i qui acabarà morint serà un anyell. Bé, doncs, això, aquesta veu que Abraham sent i que el fa fer. Des d'aquest punt, fins a arribar al que ell anomena el nostre turbocapitalisme, el Borja Bagunyà el que fa és una història del mandat, ja ho prometen al títol, passant, per exemple, per algunes figures centrals, com pot ser Hamlet, l'heroi premodern, que també rep un mandat.
Sí, tant.
També rep un mandat del pare, no és de Déu pare, sinó que és la figura del seu pare assassinat.
De l'esperit, tècnicament. No?
Exactament, l'espectre, no?
Sí, sí.
Però ell dubta. A diferència d'Abraham, que en principi executa l'ordre, ell no, ell dubta també perquè té dubtes sobre la naturalesa d'aquell espectre.
El dubte és el motor de l'acció i de la inacció de Hamlet durant tota l'obra.
Això mateix, no? I exacte, aquí ja veiem una evolució en la història del mandat. En Borja Bagunyà arriba també al segle XIX, Freud, la teorització de la paranoia, no?, del jutge saxó Schreber, cridat per Déu en un somni a convertir-se en dona per procrear una nova raça. A partir d'aquí introdueix tota una sèrie de reflexions sobre la paranoia, sobre la novel·la. El paranoic seria un novel·lista sense ironia, és a dir, davant d'un món en què comencen a retirar-se els déus, el novel·lista fa de Déu en les seves narracions, però naturalment no es creu pas Déu fora de les seves narracions. El recorregut porta fins a la literatura postmoderna, sobretot Thomas Pynchon, i concretament un llibre, jo no l'he llegit, La subhasta del lot 49. Jo no coneixia aquest text, no? Però el personatge principal, que és l'Edipa Mas, ha de triar, no? O bé la paranoia és l'única possibilitat, diguéssim, de donar-li un sentit al món, és a dir, l'explicació de tot és que hi ha una conspiració que se'ns amaga, o bé el món cau en el caos, altrament dit, en l'arbitrarietat i en l'entropia. I d'aquesta manera, anar avançant, es nota que ell és, doctor en teoria de la literatura i literatura comparada per la Universitat de Barcelona, el text és dens, però les frases són immillorables, és a dir, tenen una polidesa extraordinària, ens porta això, en les últimes pàgines, ben bé fins a la nostra actualitat. Aquí el referent és sobretot l'escola lacaniana, no? Els déus han callat, el règim del pare ha caigut, el superjo ja no ens limita el gaudi, sinó al contrari, el que rebem una mica per totes bandes és el mandat de gaudir, l'obligació de gaudir, i és tot allò, no? El sigues jove, el sigues autèntic, el carpe diem. Davant d'això, com ens hi hem de posar? I aquí és on el Borja Begunyà fa una mena de gir de guió, o m'ho semblen a mi, perquè introdueix el dubte sobre qui va ser realment Abraham. És a dir, hi ha entesos, hi ha escoliastes que diuen avui que potser això de, en l'últim moment, que sigui un àngel qui li frena la mà, potser és una aportació posterior o una esmena posterior a una història original en la qual Abraham hauria desobeït l'ordre, el mandat del pare. De manera que aquí hi podria haver una mena de llavor de revolta també en el malestar que expressa Job, i potser aquestes figures que en principi semblen arquetípiques de l'obediència, potser ens il·luminen cap a alguna forma de disconformitat davant d'aquests mandats del gaudi, davant d'aquestes noves ordres en un món sense déus, però on continuem sentint moltes veus al cap i no és fàcil saber, no és fàcil desxifrar si són nostres o d'on surten, d'on venen.
D'on venen, en aquest crepuscle dels déus, certament. Una molt bona col·lecció, ben interessant,
I tant.
I amb molt de suc per tot arreu. Per tant, l'enhorabona a l'autora i a l'autor, i a tots els autors, de fet, de la col·lecció, i a Fragmenta per pensar-ho.
Gràcies. Totalment, gràcies.